Un dia més, amb Tamara Lombardo.
Seguim amb més continguts a Un dia més i avui estem d'enceta un nou espai de manera quinzenal en el qual parlarem de l'actualitat financera de les empreses, així com intentarem també aclarir alguns dels dubtes que puguin sorgir als nostres empresaris. Per això comptem avui amb un nou col·laborador, el Venanci Blanc, president del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya a Lleida. Venanci, bon dia.
Bon dia, què tal?
Comencem, si de cas, per explicar en primer lloc qui és la figura del gestor i aquest col·legi en el qual s'engloba la majoria. Com ens explicaria què és un gestor, Venanci?
El gestor administratiu és un professional en la qual ha tingut que superar unes proves per poder aconseguir la titulació. Avui en dia, per poder ser gestor, necessita ser llicenciat en dret, econòmiques i empresarials, i també llicenciat en ciències polítiques, i llavors a partir d'aquí s'ha de fer un petit examen, sí, per poder entrar al nostre col·lectiu. Llavors també se pot accedir a través d'un màster que estan fent a la nostra Fundació ISGAC, que és la que promou tota la formació del col·legi, que fem nosaltres normalment molts cursos de reciclatge o de forma contínua, i s'encarrega la nostra fundació, que es diu ISGAC.
Com dèiem, sí.
Sí, llavors el gestor administratiu és aquest persona que assessora l'empresari per poder aconseguir la millor fiscalitat i la millor forma d'actuar cap amb ell.
Els gestors s'engloben, com dèiem, dins d'aquest col·legi de gestors administratius.
Sí.
Quina és la funció que té el col·legi?
El col·legi té la funció de vetllar perquè els professionals que estem inscrits al nostre col·legi actuem de forma correcta. Llavors, a part d'aquesta vetlla, també els exigim una sèrie de responsabilitats, com pot ser una pòlissa de responsabilitat civil, perquè si el professional fa algun fallo, llavors el respon aquesta pòlissa de les prejudicis que els hi puguem causar al client, perquè tothom és humà i sempre es pot equivocar. Tenim una molt poca incidència de partes, però existeix i és una garantia pel contribuent de que nosaltres estem protegint els seus interessos i ell està garantit de que li respondrem de les coses que pugui fer mal fet al professional.
Organitza també activitats formatives perquè hi hagi una contínua formació de novetats que puguin anar sorgint.
Sí, normalment el col·legi fa aproximadament unes 150-180 jornades de formació a l'any, i toquem tots els punts que puguen tocar, successions, herències, fiscalitat, impost de societats, comptabilitat, i normalment el professional s'està formant contínuament a través d'aquests cursos. Uns cursos que requereix també que el professional que està inscrit al col·legi, si vol dedicar-se als temes fiscals, ha de tenir una formació almenys de 50 hores a l'any. Llavors això, a través d'aquests cursos, se certifica que aquell professional està capacitat per fer aquesta tarea de fiscal. Si fa, per exemple, un altre tema, també hi ha els seus cursos corresponents. Vol dir que el professional del col·legi se preocupa a través de la Fundació ISGAT d'organitzar cursos i d'organitzar màsters. Tenim un dels primers màsters Bolònia homologat i és un col·lectiu que ens preocupem molt per la formació, ja que teniu en compte que quasi cada setmana tenim novetats del boletí oficial. Llavors nosaltres hem d'estar completament al dia en quant a informació.
I tots els gestors administratius han d'estar col·legiats?
Sí, en principi sí. Estem esperant a veure què passa en la llei de col·legis professionals, que l'Estat està intentant desmuntar el sistema que hi ha hagut de col·legis professionals, però sembla que el nostre col·lectiu serà un dels pocs que quedarà encara en col·legiació obligatòria. Això ho sabrem d'aquí aproximadament a principis d'any, que quedarà definitivament el marc jurídic com quedaran en altres col·legis.
Quants gestors hi ha col·legiats aproximadament a Lleida?
A Lleida som un centenar, i a tot Catalunya som un miler. Sí.
Això pel que fa a Lleida, com dèiem, aquesta obligatorietat de col·legiar-se al Col·legi de Gestors Administratius, aquesta obligatorietat fa que sigui més difícil que es produeixi l'intrusisme professional?
L'intrusisme professional, nosaltres moltes vegades rebem a la premsa que un gestor ha estafat a milers de... ara ha sortit fa poc que un gestor havia estafat a moltes a, a, a la a moltes comunitats de vins perquè portaven. No, aquest senyor no era gestor, no havia sent mai gestor, no està inscrit al nostre col·legi. Aquest senyor està inscrit en un altre col·legi, per exemple, que és el d'administrador de finques. Llavors, la paraula gestor, pues, que moltes vegades queda confosa en diferents col·lectius. I això ens passa contínuament, eh? Un assessor ha estafado per problemes d'estrangeria, pues, a immigrants. No era gestor, perquè nosaltres contínuament hem de fer notes de premsa rectificant aquestes qüestions, vaja, dient, sí. Senyors, no és gestor, no està inscrit al nostre col·legi, no és tutelat per nosaltres.
A vegades potser no hi ha intrusos més professionals, sinó que utilitzem malament la nomenclatura, no?
Correcte, sí, i llavors el client, pues, o el contribuent, o la persona particular que s'adreça a un professional, pues no l'identifica com a tal. Per això nosaltres invitem que, si tenen algun dubte, que vagin a les nostres pàgines web o vagin als nostres col·legis, que estem a l'alcalde Areny, pregunta si aquest senyor és professional i amb tota garantia es pot ficar en mans d'aquest professional, perquè sabrà que les coses els hi farem ben fetes. Perquè el nostre lema, i perdona, sí. El nostre lema és que sobretot el client pregunti abans de fer un pas, perquè si et ve i diu, és que he fet malament, perquè moltes vegades per 3 dies abans de fer un tràmit pot perdre, pues, un any de pensió, bueno, un any, un percentatge de l'any de la pensió, pot perdre una fiscalitat pues, que no era la correcta. Llavors, aquest punt és el que m'interessa, que el client contínuament, quan ha de fer un acte jurídic, ens pregunta i ens digui, escolta, jo voldria vendre amb el pis, jo em voldria fer això, què em pots explicar que és el que he de fer? I nosaltres l'orientem i li diem, fes això, perquè, clar, si et ve en política de fets consumats, malament, ja no es pot arreglar.
Això és la funció que tenen, sí. Com dèiem, els gestors. Un sector, un col·lectiu que a més té un patró amb alguna curiositat, oi?
Sí, bueno, no, el nostre patró és Sant Cayetano, i que dona la casualitat que és el mateix patró que dels parats. L'oficina de desempleo, el seu patró, és el Sant Cayetano de Tiene, que és un bisbe que va viure a Roma fa molts anys. El pròxim dia portarem documentació, sí. l'explicarem, que era una persona que ajudava a les persones necessitades a aconseguir crèdits. Van fundar la seva família, que era molt rica, un banc, i donava microcrèdits en aquells anys.
Parlarem, com dèiem, d'aquest, sí. patró de, sí. dels gestors. Parlem ja, deixem de banda una mica la funció dels gestors i parlem de les obligacions fiscals que ens podem trobar ja actualment, aquest mes d'octubre.
Doncs tenim l'obligació de presentar tota la fiscalitat del trimestre. Aquest trimestre ha vingut, que és una miqueta més complicada que els demés trimestres, perquè tenim dos trimestres amb un percentatge de l'IVA, dos mesos, perdó, amb, sí. un percentatge de l'IVA, i un tercer amb l'augment que hi ha hagut, i així mos passa en tot, en retencions de professionals, que també, pues, a través de que s'ha de fer els models 110, 303, perdó, 111, 303, bueno, tots aquests impostos. I ara estem implicats en aquesta maranya.
Vale? Es preveu que l'IVA compliqui molt les declaracions d'aquest mes?
No, bueno, el que sí està clar és que quan el client te pica, a vegades te dona una xifra i li dius, escolta, m'hauries de dir, pues, tant el que has facturat, tant al 18, tant al 21, etcètera, etcètera. I tot això, pues, també teniu present i s'ha de tindre present per poder portar la comptabilitat. Llavors, el que sí nosaltres farem ara és començar a fer uns anàlisis de la situació de les empreses, perquè ja podrem valorar les empreses en 9 mesos d'activitat i preparar ja el tancament de l'any per l'any que ve, eh?
Amb aquest increment de l'IVA que hi ha hagut, s'ha especulat molt sobre la possibilitat de que es mogui més diner negre. Quines són les previsions que teniu des dels gestors? Creieu que hi haurà alguns empresaris que intentaran fer la trampa de fer les factures amb dates, doncs, anteriors per evitar aquest increment del 3%?
Bueno, això, pues, no sé, és picaresca, que a vegades s'emple, però normalment, si són entre professionals, si són, per exemple, entre empresaris, no té sentit, perquè l'IVA que tu pagues al 21 també te'l pots restar al 21. Vale? Vol dir que deixaràs, sí. de pagar l'administració. Vol dir que el qui ho fa, pues, a la millor, pues, és desconeixedor de la forma de la forma comptable que l'IVA comporta, perquè l'IVA és un impost que que el qui fa va a la directa, pues, o a la directa simplificada, aquest senyor pues, se resta el que ha pagat. Vol dir que deixa de pagar menys diners, vol dir que tampoc té aquestes circumstàncies. El problema que pot haver és que si s'ha fet alguna feina amb algun particular, pues, llavors aquest senyor pues, a la millor pues, sí que li convindria més pagar el 18, però claro, hi ha molt poc marge de maniobra.
A petició del particular, de vegades, potser.
Bueno, a petició del particular és el moment que es fa la feina. Si la feina s'ha fet a l'altre trimestre i és, pues, és de justícia que es cobri el 18, però també ja tinguem en compte que l'administració pues, controla a través dels números de factura la continuïtat dels registres i sempre hi ha un factor determinant que sap quan s'ha generat aquesta venda, perquè si aquest senyor té el balanç sobre aquell treball conforme l'ha pagat el 21, com no pot facturar el 18?
Clar.
Bueno, tot això l'administració té mecanismes i pràcticament cada dia hi ha menys gent que tingui la necessitat de treballar negre, perquè tinguin en compte que també moltes vegades pues, l'empresari el que necessita és facturar, perquè si no resulta que els seus balanços hi surten negatius i quan va demanar crèdits als bancs i tot això li diuen tu tens pèrdues, no tens crèdit. És que és complicat, eh?
Parlem ara del diner negre, sí que és cert que ja hi es troben casos, gairebé cada setmana es troben doncs, casos de gent que baixa d'Andorra, un país veí, i intenten doncs, entrar diner negre a Espanya. Aquesta setmana s'ha conegut un cas de 38.000 euros. La duana es queda amb una quantitat de 37.000 euros en aquest cas i 1.000 euros en concepte de mínims de supervivència. Sí. Què passa amb aquests diners que es queda la duana?
Aquests diners, en principi, aquests diners que en principi que els hi retenen, al cap d'uns dies els hi retornen a la persona. El que passa és que llavors automàticament rep una citació de l'agència tributària perquè justifique la procedència d'aquests diners. Vol dir que el diner no es perd, l'administració es torna. El que passa és que després te demanen explicacions i has de demostrar què ha passat amb aquest diner, on era, de quina forma era, si era legal, si provenia del joc o de la prostitució, o de la droga, etc etc. Però, en principi, l'únic que fan és intervindre el diner perquè la norma que hi ha actualment només pot permet passar pues ara no sé si són 9.000 o 10.000 euros, llavors si tot el que supera aquesta xifra, per persona, pues tot el que passa aquesta xifra queda incautada provisionalment.
I després s'han de pagar els impostos corresponents?
Indiscutible, claro. Si tu no pots demostrar la procedència d'aquests diners, pues has de pagar la sanció, has de pagar els interessos de demora i que moltes vegades entre sanció, quota i tot això representa quasi el 80 o el 90% del capital intervingut.
Precisament sobre aquesta qüestió que estem parlant ara hi ha el que es coneix com la regularització fiscal voluntària.
Sí,
què és exactament això?
Bueno, pues la regularització fiscal voluntària és una normativa que ha tret el govern per poder regular aquest diner. El que passa és que aquesta llei ha sortit una mica de polèmica, està recorrida al Tribunal Constitucional,
sí,
i amb un altre organisme, i llavors durant aquests... Bueno, inviten que abans del dia 30 de novembre facis una declaració voluntària dient pues, jo tinc tants diners a l'estranger i pagant el 10% d'aquests diners queden regularitzats els capitals. ¿Vale? O també podem fer una altra cosa, fer una valoració de la forma que estan aquests capitals a l'estranger, se fa una valoració i diu, bueno, és que jo abans del 2006, perdó, del 2008, tenia pues, aquest capital depositat en comptes i ho tinc certificat i és un diner que prové de fa molts anys que el tinc, aquest diner està prescrit i llavors per a contra de fer una regularització fiscal pues, el que és convenient és aconsellar al client que faci unes complementaris de les seves declaracions de renta liquidant los increments que hagi hagut de patrimoni d'aquests anys i també pot legalitzar. Llavors, els professionals que hem de fer? Pues, fer un anàlisi de lo que és més convenient. Si fer una regularització fiscal voluntària declarant aquesta quantitat i pagant el 10% o fent-ho modificant la renta del 2008, 2009, 2010 i 2011. I bueno, en alguns casos pues, jo he fet algun càlcul i és més interessant regularitzar les quatre declaracions que no pagar aquest 10%. Perquè, i bueno, és fer, pues, s'ha de fer un anàlisi. Ja en vam tindre fa anys una altra de regularització fiscal i aquesta pues, serà una més que es farà. I, bueno, i estem amb aquesta labor, amb aquesta gestió en aquest moment. I a part de tot això, tots els senyors que tenen propietats a l'estranger, com pot ser, pues, no sé, pues un apartament a Andorra o un apartament als Alps Suïssos o aquí a França, que molta gent té un apartament aquí a França, a les estacions franceses d'esquí, o una casa, pues, no sé, a París o tot això, pues, aquests senyors o altres països del món, pues, aquests senyors durant el primer mes de l'any, si s'aprova una llei que estan discutint-se a les Corts, sí, pues és convenient que declari aquesta propietat, perquè si no ho fa, llavors, aquesta propietat i els comptes que tingues a l'estranger de bancaris o de productes financers, perquè si no, podria ser, segons com sigui desenvolupada la llei, trobaran que serà un increment no justificat de patrimoni, hauràs de pagar sobre el 100% d'aquestes propietats. Llavors això vol dir que la persona que està en aquesta situació, jo el que li aconsello és que se tanci amb un professional, en aquest cas un gestor administratiu, perquè pugui valorar-li la seva necessitat de regularitzar aquesta situació.
Noves situacions, com dèiem, que els gestors han d'estar al dia per intentar assessorar a les persones que tenen aquest capital a l'estranger, sí, aquest patrimoni també a l'estranger, però no sé fins a quin punt això pot ser una mica injust per la gent que sempre declara els seus impostos, sempre declara el seu patrimoni, que ara doncs, una persona, sobretot grans fortunes, que tinguin patrimoni fora, doncs, pagant aquest 10%, fem les paus, com aquell que diu, bueno, amb el govern.
Sí, amb això estem d'acord amb tu, però bueno, és una norma que té el govern en aquest moment, amb un compromís de que si ho fa pues no hi haurà problemes. El que passa és que el teu edit està recorrida en dos tribunals, sí, i podria ser que llavors pues sigues nul o de ple dret això, però bueno, ja veurem com s'articula o com se fa. Tenir en compte que altres països ho han fet, a Itàlia ho han fet també, i altres països recentment ho estan fent, i bueno, no ho sé, veurem fins en quin punt pues, hi haurà aquesta inconstitucionalitat o no, i si era vàlida aquesta llei o no. Però el que sí que està clar és que està publicada, inviten a que es faci, i bueno, i sembla que sigui és una amnistia fiscal d'en, sí, tota la regla, perquè la gent se fique dintre de la llei, tan injusta o injustament, no, si un ho vegi.
Doncs amb aquesta puntualització ho deixem aquí, seguirem, sí, parlant en el proper programa d'aquí 15 dies, doncs, de les novetats fiscals que hi hagi en aquell moment. Venanci Blanc, president del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya Lleida, moltes gràcies per aclarir-nos aquests dubtes. Bon dia.
Molt bé, gràcies, ta mare.